Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Santos Cerdán surt del centre penitenciari de Soto del Real després d'estar gairebé 5 mesos en presó provisional. L'exsecretari d'Organització del PSOE manté que s'han dit moltes mentides i manipulacions sobre ell.
Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia.
El Tribunal Suprem considera que ja no hi ha risc de destrucció de proves, per això el deixen llibertat. Això sí, el mateix dia en què la Fiscalia Anticorrupció ha elaborat un escrit d'acusació en què demana 24 anys de presó per a José Luis Ábalos, exministre de Transports, i de 9 anys i mig pel seu exassessor Koldo García. I això és només una part d'aquest cas, la part del suposat cobrament de comissions irregulars en la compra de mascaretes per part d'administracions públiques. L'escrit inclou l'adquisició de material sanitari per part de l'IB Salut a les Balears, però la vinculació del cas amb les Illes no acaba aquí, perquè s'ha conegut que en el nou informe de la UCO sobre el cas Koldo, els agents sospiten que la trama podria haver-se beneficiat de les obres d'Acciona a l'aeroport de Palma. De moment, entre indicis preliminars, són anotacions d'alguns dels documents intervinguts. Aena, el gestor aeroportuari, ha defensat en un comunicat que tot el procés va ser transparent. És dijous, dia 20 de novembre. I en les darreres hores també s'ha conegut que els funcionaris de l'Estat destinats a les Balears cobraran el mateix plus d'insularitat de les Canàries. Ha estat gràcies a un acord entre el govern central i els sindicats. Aquesta actualització suposarà que els destinats a Mallorca passaran de cobrar ara entre 47 i 110 euros mensuals d'ara a percebre, independentment de la seva categoria, 206 euros. I en el cas de la resta d'illes de l'arxipèlag, passarien a cobrar fins a 410. I el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs contra la Llei de Projectes Estratègics Residencials presentat pels partits d'Esquerra amb el suport d'entitats proteccionistes de les illes.
És la llei estrella del govern que permet la construcció d'habitatges en sòl rústic en determinats espais dins de municipis de més de 20.000 habitants i en sòl urbà i urbanitzable en els de més de 10.000.
La presidenta del govern descarta ara per ara convocar eleccions anticipades.
De fet, manté l'esperança de trobar suports per aprovar uns pressupostos per a l'any que ve. Així ho ha aclarit després de dir que el PSIP i Vots tenen més por d'uns comicis que no el Partit Popular.
A Menorca, un menor ha acabat a urgències després de rebre una clau d'asfíxia per part d'un altre menor. Copiaven un repte viral d'internet.
La Policia Nacional farà xerrades dels perills dels continguts de les xarxes socials i internet a la Salle, a Mahó, dones al menor agredit. Benito Nogales, portaveu de la Comissaria Nacional a Mahó, lamenta que els infants i adolescents es veuen exposats a material gràfic violent a través de les xarxes.
Nos encontramos niños que con 10 años tienen acceso a muchas aplicaciones a través de internet que no están pensadas para su edad. De hecho, no pueden acceder a ellas con su edad y utilizan perfiles de los padres autorizado por los padres.
I avui ens fem ressò del darrer informe de l'OMS sobre violència masclista. Estima que prop de 123 milions de dones i nines d'Europa patiran violència física i sexual en el decurs de la seva vida.
Una xifra que reflexa, diu l'informe de l'Organització Mundial de la Salut, una crisi urgent de salut pública i que, avisen, requereix solucions urgents. Tot això dies abans del 25è dia de l'eliminació de la violència contra la dona. Enguany, el lema de la campanya del govern es alça la veu davant la violència cap a les dones.
I avui, per cert, fa 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco.
Españoles, Franco ha muerto.
En aquest informatiu matí recordarem aquell moment històric, farem una mirada enrere i recordarem com eren les Balears aquell dia 20 de novembre del 1975, que per cert també era dijous, com avui. Abans, però, parlant dels esports, en voleibol, el Connecta Balear Manacor ha quedat eliminat de la Challenge Cup. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt manacorí no va poder remuntar l'eliminatòria contra l'AOC Zagreb. L'equip d'Alexis González va perdre per 3-16-1 i s'acomiada de la competició europea. També va caure ahir la Barca Menorca. L'equip menorquí va perdre el primer partit de la temporada a la pista del Gran Canària per 3-16-0. I en tennis, a la Copa Davis, l'equip espanyol amb el mallorquí Jaume Monà debuta avui a les 10 del matí als quarts de final de la final a 8 contra la República Txeca.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui ens espera una jornada marcada pel fred i també per les pluges. Tenim ara mateix una entrada important d'aire fred a les capes mitjanes i altes de l'atmosfera, que combinat també amb la convergència de vent de tramuntana i també de mestral, donarà lloc en aquestes precipitacions, sobretot a mesura que ens acostem al migdia i esperant que siguin més importants al nord de l'arxipèlag, entre Menorca i el nord de Mallorca. Unes pluges que també podrien estar acompanyades de calabruix i a darreres hores de la jornada també podrien donar lloc a neu, principalment als cims més elevats de la Serra de Tramuntana. D'altra banda, també ho hem dit, aquesta jornada estarà marcada pel fred, esperant que avui tingui una disminució d'entre 2 i 4 graus aproximadament respecte a la màxima que varen tenir ahir. Esperant que la màxima d'avui giri entre els 13 i els 16 graus aproximadament. D'altra banda, el vent bufarà amb força. Ho farà de tramuntana i de mestral, com hem dit abans, i això també afectarà el panorama marítim, esperant que a la costa més exposada hi predomini la forta maror. Ara mateix tenim a Mallorca 10 graus a Vilafranca, 11 a Sa Pobla i 14 a Palma. A Menorca, 12 graus a Mahó i 14 a Cala Morell. I a les Pitiuses, 10 graus a Santa Eulària i 12 a Eivissa.
I per cert, que Mallorca es prepara per aquestes primeres nevades a la temporada. Davant la previsió meteorològica d'aquestes possibles precipitacions en forma de neu a la Serra de Tramuntana, sobretot demà, els ajuntaments de la Serra i el Consell de Mallorca es preparen per evitar un any més el col·lapse circulatori per l'efecte crida.
El Departament de Carreteres del Consell tindrà actius aquests dies 100 efectius de les brigades de manteniment per si haguessin d'actuar. Fernando Rubio és el conseller de Mobilitat.
Quan s'adona la situació i es produeix el fenomen climàtic advers, doncs nosaltres sempre demanem prudència i que escoltin molt les indicacions dels serveis d'emergència. I nosaltres actuarem de reforç i sempre de la mà i coordinats amb els serveis d'emergència i la DGT.
Els punts que més solen patir el col·lapse per accedir cap a les muntanyes d'Escorca són les carreteres de Solla cap al Puigmajor i de Caimari cap al Lluc.
Són les 7 i 7 minuts. Amb Rafa Andrés, el control el tècnic, i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Banya, la redacció. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha passat la primera nit a casa seva després d'estar empresonat gairebé 5 mesos a Soto del Real, a Madrid. Qui és considerat un dels caps del cas Koldo ha denunciat que els darrers informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, s'han interpretat de manera errònia.
Quiero decir que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia.
Són les paraules de Cerdán a la sortida del centre penitenciari ahir vespre. Va ser la imatge, sens dubte, del dia. Recordem que aquest dimecres migdia el jutge del Tribunal Suprem va dictar la seva llibertat provisional. Considera que ja no hi ha risc de fugida ni de destrucció de proves, però haurà de comparèixer cada 15 dies al jutjat. Li ha retirat el passaport i té prohibida la sortida del país.
Això el mateix dia en què la Fiscalia Anticorrupció ha demanat al magistrat que revisi la llibertat de l'exministre José Luis Ábalos i del seu exassessor Koldo García. Demanen 24 anys de presó per a Ábalos pels delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació, mentre que per a García sol·licita de 9 anys i mig i per a l'empresari Víctor de Aldama, 7. Una vegada s'ha conegut el comunicat d'anticorrupció, l'exministre Ábalos ha afirmat en un missatge a la xarxa social X que continuarà defensant la seva innocència malgrat la duresa de la situació.
L'escrit del representant del Ministeri Fiscal de cara al judici per presumptes irregularitats en els contractes de mascaretes que va signar Transports fa referència als pagaments mensuals que feia l'empresari De Aldama de 10.000 euros a Koldo.
El fiscal considera que el contracte, per altra banda, que el contracte contracte de lloguer amb opció de compra que va signar De Aldama amb Ábalos per un pis a la Castellana a Madrid encobria com a negoci jurídic real una fidúcia de garantia d'un crèdit. Així mateix, fa referència al lloguer del pis on vivia l'exparella de l'exministre, Jessica Rodríguez, i entén que l'empresari De Aldama pagava el lloguer d'un xalet a Marbella a Ábalos i la seva família pel rescat a Aire Europa. Així mateix, Anticorrupció posa especial atenció a la contractació de Rodríguez i de Clàudia Montes a empreses públiques sense que desenvolupassin cap funció.
En les darreres hores hem conegut noves vinculacions d'aquest cas Coldo amb les Balears.
L'escrit de la Fiscalia Anticorrupció inclou el contracte mitjançant el qual l'IBE Salut va adjudicar Soluciones de Gestión al contracte per comprar mascaretes FFP2. El Servei de Salut l'ho va adjudicar el 12 de maig del 2020 per un valor de més de 3.700.000 euros. D'altra banda, el darrer informe de l'UCO incorpora les despeses que va fer la família de Santos Terdán amb la targeta de Servinava a l'illa d'Eivissa entre el 3 i el 13 d'agost de 2022. Aquestes estan valorades en prop de 1.800 euros.
Però la novetat més destacada d'aquest informe relacionada amb les Balears és que la Guàrdia Civil sospita que la trama Coldo podria haver-se beneficiat de les obres d'Acciona a l'aeroport de Palma. Es tracta de les feines de remodelació de la terminal que es van adjudicar a la constructora per prop de 200 milions d'euros i per les quals tant Cerdán com Ábalos haurien cobrat de manera irregular el 2%.
El darrer informe de la Guàrdia Civil inclou la imatge d'unes notes trobades al mòbil de l'empresari basc Anchon Alonso, que és el propietari de Servinavar, companyia en la qual se suposa que el número 3 del PSOE era propietari del 45% de les participacions. En aquests punts hi apareixen les paraules edifici processador Palma i l'Institut Armat ho relaciona amb les obres de Sant Joan. Ara bé, AENA, mitjançant un comunicat, ha defensat la transparència en l'adjudicació de les obres a Acciona. El gestor aeroportuari indica que es va publicar el Diari Oficial de la Unió Europea i que es va donar un termini de 50 dies per presentar ofertes, més del mínim que marca la llei, que en marca 30. Acciona va ser l'empresa que va presentar una oferta més econòmica i, per tant, va guanyar l'adjudicació.
I sobre un altre cas, del qual han conegut novetats aquestes darreres hores, està previst que avui passin a disposició judicial els primers detinguts a Almeria en la nova fase del cas Mascaretes. La Guàrdia Civil ha elevat a 8 les persones investigades. Entre aquestes hi ha el president i el vicepresident de la Diputació d'Almeria, a més del batlle del municipi de Fines, detinguts per la Guàrdia Civil. Se'ls vincula a una trama de comissions il·legals.
El Partit Popular ha suspès a tots tres de militància de forma cautelar. És part d'una investigació oberta el 2021 per les presumptes comissions en la compra del material sanitari durant la pandèmia. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
El comportamiento que tiene, en este caso, el partido del que yo formo parte, nada tiene que ver con lo que hace nuestro adversario del Partido Socialista. Que nosotros, en mediodía, hayamos suspendido de militancia a un presidente de diputación, presidente de partido, a un vicepresidente de diputación y a un alcalde y al otro es un funcionario, es una actuación rápida y desde luego nosotros vamos a ser transparentes y claro y contundente si realmente hay indicios, si se demuestra que hay una corrupción, ¿no?
Precisament el cas d'Almeria ha estat l'arma del govern central davant els atacs de l'oposició pel cas Coldo. Uns i altres s'han acusat de corrupció en una nova sessió de control al Congrés dels Diputats.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat la paràlisi, diu, de l'executiu de Pedro Sánchez.
Su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca.
Lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de qué, de ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Mire, hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país.
Són les 7 i 14 minuts. La presidenta del govern descarta ara per ara convocar eleccions anticipades i fins i tot manté l'esperança d'aprovar uns pressupostos per l'any que ve. Així ho ha aclarit després de dir que el PSIP i Vox tenen més por d'uns comicis que el Partit Popular.
Marga Proens ha recordat que ha aconseguit aprovar dos pressupostos des que va començar la legislatura amb el suport de Vox i preveu tirar endavant uns nous comptes per a l'any que ve, tot i que ara no té els vots favorables dels seus socis ni de cap altre partit. Proens ha dit que el debat parlamentari genera molt de renou, cosa que lamenta i ha comparat la situació de les Balears amb la de l'Estat en resposta a la petició d'eleccions anticipades.
Si no li fan por ses urnes i lo que denuncia és que si hi ha paràlisi hi ha d'haver urnes, perquè no se convoquen ses urnes aquí on s'han de convocar, que és en el govern d'Espanya. I llavors, si hi ha paràlisi també amb sa capacitat de governar o poder seguir un full de ruta del govern i que mos afecta directament a ses comunitats autònomes.
Proens ha defensat la seva gestió i assegura que no actuarà per oportunisme polític.
Tots els partits asseguren que estan preparats per fer front a un hipotètic avançament electoral.
El portaveu parlamentari del Partit Socialista, Iago Negueruela, assegura que la presidenta ha rectificat, la qual cosa considera demostra la debilitat del seu govern.
Lo que pasó ayer es un síntoma de la inestabilidad que tiene el gobierno. También de la frivolización por parte de la presidenta con el adelanto electoral. Es absolutamente incoherente decir ayer elecciones y hoy estabilidad.
Els populars diuen que no convocaran les eleccions per oportunisme i creuen que freguen la majoria absoluta. Tot el contrari que el Partit Socialista, això segons Sebastià Sagreras.
Tots són conscients que el Partit Socialista i els Balears està en la pitjor situació dels darrers 15 anys. Per no tenir, no tenen ni líder.
Manuela Cañadas, de Vox, creu que la seva formació pot guanyar una bona part del pastís electoral.
Las elecciones no se anuncian, se convocan. Y nosotros, precisamente nosotros, no tendríamos ningún miedo, sino que estaríamos contentos.
Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha demanat a la presidenta que se centri en els problemes de la ciutadania, mentre que Josep Castells, de Més per Menorca, s'ha mostrat convençut que ara l'esquerra guanyaria a Menorca.
Emprar la possibilitat de les eleccions anticipades com una amenaça dialèctica en una resposta parlamentària sigui no només imprudent, sinó que sigui irresponsable.
Nosaltres no tremolaríem en absolut. Estem totalment preparats. Nosaltres tenim una expectativa molt legítima i molt sòlida de que si es repeteixen les eleccions a Menorca pogués haver-hi un gir.
I el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs contra la llei de projectes estratègics residencials presentats pels partits d'esquerra amb el suport d'entitats proteccionistes de les illes. Recordem que és una de les lleis estrella del govern que permet la construcció d'habitatges en sòl rústic en determinats solars de municipis de més de 20.000 habitants i en sòl urbà i urbanitzable en els més de 10.000. Ara, l'alt tribunal donarà 15 dies al govern perquè es personi en el procés i hi aporti al·legacions. I també hem conegut que la justícia europea ha confirmat l'amonestació a l'expresident del govern, José Ramón Bauzá, per assetjar psicològicament un dels seus assistents parlamentaris quan era eurodiputat per Ciutadans.
Bauzá ja va ser advertit, encara que no sancionat l'any passat. L'expresident hi va recórrer en contra davant la justícia europea. El tribunal ha desestimat gairebé tots els motius de recurs. De fet, només li concedeix que varen ser excessius els gairebé 11 mesos que varen passar entre que el comitè intern que examina els casos d'assetjament va remetre el seu informe acabat a la presidència del Parlament i l'anunci de l'advertència. Per aquest motiu es condemna l'Eurocambra a carregar, a més de les seves costes judicials, la meitat de les costes de Bauzá.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 18 minuts. Els funcionaris de l'Estat destinats a les illes rebran el mateix plus de residència que perceben a les Canàries, un increment que en els propers 3 anys arribarà al 10%.
Així és, i tot això hem dedicat gràcies a un acord entre el govern central i els sindicats per actualitzar i equiparar també amb Canàries el complement d'indemnització per residència. Un afegit econòmic a la nòmina que perceben els funcionaris de l'Administració General de l'Estat destinats a les illes. Aquesta actualització suposarà que els destinats a Mallorca passaran de cobrar entre 47 i 110 euros mensuals a percebre independentment. Això sí, de la categoria 206 euros i en el cas de la resta d'illes de l'arxipèlag d'entre 65 i 22 euros mensuals a 410.
Està previst que avui el secretari general d'UGT a les Balears, Miguel Ángel Romero, doni tots els detalls d'aquest acord. Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. Levanta la voz ante la violencia contra las mujeres. L'Ajuntament de Palma ofrece apoyo integral a las víctimas y promueve una sociedad más justa e igualitaria.
Porque las violencias contra las mujeres se encuentran en todos los ámbitos, familiar, laboral, de ocio, íntimo. Con el compromiso de todo el mundo, respondemos ante la violencia contra las mujeres.
Ajuntament de Palma es igualdad.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 7 i 20 minuts. L'acusada per l'incendi a una casa a Ses Païsses, a Eivissa, té antecedents per ruixar amb oli la cara d'una exparella. Es jutja el foc que va acabar amb la vida d'un home dependent de 77 anys i va posar en risc la d'altres dues dones. En el tercer dia de judici s'ha produït un nou gir a l'Audiència Provincial de Palma, quan els agents responsables de la investigació han exposat que la presumpta assassina tenia antecedents violents i també per incendis anteriors, a més d'existir conflictes amb la família de la víctima i un coneixement detallat de l'habitatge. Elena Gregori.
Un investigador de la Benemèrita ha explicat que Isabel Castaño, segons expedients anteriors, tenia antecedents. És Eduardo Herrero, comandant de la Guàrdia Civil.
Un compañero suyo, el doctor Gustavo, ha comentado en esa junta que sospechaba que Isabel había tenido algo que ver con un incendio en el que había muerto una persona, un incendio en San Antonio. Claro, cuando nos dicen esto, nosotros pues el foco de Francisco lo pasamos a Isabel, vamos a ver quién es Isabel. Y vemos que Isabel, en nuestras bases, nos aparece relacionada con otro incendio ocurrido en Benissalem y además aparece investigada como un presunto delito de lesiones tras rociar aceite hirviendo a su expareja en el año 2015.
Els agents han detallat que l'incendi va ser provocat. Es van trobar dos focus, un al sofà de casa i l'altre sota el cotxe, on s'havien col·locat coixins de vora el dipòsit de benzina.
Una vez ambas inspecciones oculares que realizan, repito, se confirma que el incendio ha sido provocado habiendo diferentes focos, los bajos del vehículo en el garaje y la zona interior en el salón. Desconocemos si hay uno o más focos en el salón, sabemos que es esa zona. La inspección ocular del equipo de Ibiza, que antes teníamos abierto en el atestado, la inspección ocular primera, se localiza en la calzada dos cerillas y un blister de diazepam.
A més, la Guàrdia Civil ha mostrat en imatges el recorregut que va fer l'acusada la nit de l'incendi, des del seu domicili fins a Ses Païsses. I han remarcat que el dia de la seva detenció, una setmana després del succés, va mentir en tres ocasions.
Un menor de Menorca ha acabat a urgències a l'Hospital de Mahó després de rebre una clau d'asfíxia per part d'un altre menor. El mateix dia ja va rebre l'alta. Copiaven el repte del mata-lleó que havien vist a les xarxes socials.
Fets van ocórrer dijous passat a vespre a les instal·lacions del Club Esportiu Menorca. Davant d'aquests fets, la Federació d'Associacions de Pares i de Mares de Menorca demana retardar al màxim l'ús dels mòbils entre els adolescents per l'accés a continguts que són també insensibles amb la violència. Néstor Tejero és vicepresident de la Federació.
Ens trobem en aquest cas, per exemple, uns fiets de 10-12 anys, molt petits, massa petits segurament per entendre la gravetat d'allò que estàvem veient a les xarxes. Per tant, com que és massa pres, probablement no estan capacitats encara per entendre-ho i repeteixen coses de forma molt perillosa. Llavors sí, és molt preocupant.
I avui és una data assenyalada perquè tal dia com aquest 20 de novembre, però de fa 5 anys, moria el dictador Francisco Franco. Va morir al llit, fruit d'una peritonitis complicada per un quadre de senilitat i altres afeccions. Havia estat 39 anys al poder, els tres primers amb l'exèrcit nacional durant la Guerra Civil i des de la fi del conflicte armat com a cap de l'Estat. Al capdavant d'una Espanya arrasada i amb les pressions de l'exterior oportunes, amb els anys un poc més oberta i més desenvolupada.
Però dia 20 de novembre, després d'uns dies d'ingrés, Carlos Arias Navarro, aleshores president del govern espanyol, anunciava la mort del dictador.
Españoles, Franco ha muerto.
A partir d'aquell moment, l'esquerra pensa que és el moment de retornar a Espanya, la dreta de deixar les coses com estan. Però el gruix de la població cansada vol canvis, però sobretot demana consensos. Franco deia als seus comandaments més propers que ho havia deixat tot fermat. El rei Joan Carles I de Borbó seria el seu successor al capdavant de l'Estat, però la cúpula franquista estaria al front d'un govern que feia veure que era democràtic, tal i com li exigien des d'Europa i des dels Estats Units.
De fet, va jurar el càrrec al cap de dos dies, el dissabte dia 22 de novembre.
És cert, però el rei no va ser allò que hagués desitjat el dictador, perquè va comanar a l'executiu central recuperar la gent d'esquerra exilada, legalitzar partits i que l'art parlamentari tingués tots els corrents. Un canvi polític, deia el professor d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes, Pere Sales, de primera magnitud.
L'inici del canvi de règim. Encara no canvia el règim en el 35, diguem, de manera automàtica, però se posaran en marxa després tota una sèrie de mecanismes que al llarg de l'anomenada transició democràtica aniran canviant políticament el règim.
L'inici d'aquesta anomenada transició que deia Pere Sales, batejada per l'establishment com a exemplar, avui, 50 anys després, podria ser qüestionable i en part opaca, poc transparent. Però allò indubtable, deia Sales, són les concessions que va fer tothom per arribar a una entesa.
Els famosos pactos de la Moncloa signifiquen un consens que avui en dia està molt lluny. És a dir, tot el contrari de la polarització política actual que tenim. És a dir, se posen les bases per uns acords que no duraran molt de temps i que tenen llums i ombres, etcètera, però van servir per capejar el temporal.
Capejar el temporal d'una crisi mundial que hi havia des de l'any 73, però dins tot això, la redacció de la Constitució, la formació de nous governs, referèndums, posteriors cops d'estat i eleccions, un tema cabdal també, i sovint poc reconegut, les autonomies.
Hem de dir que, precisament parlant d'autonomies, les Illes Balears visqueren aquest canvi profund des d'una altra perspectiva, perquè és cert que el canvi polític va ser important, però el social i el cultural ja era un fet anys abans.
Tal com se'n desenvolupa el desenvolupisme franquista, de que dona peu que promociona una economia turística ja molt important a partir del plan d'estabilització dels anys 50, aquí vendran idees més noves i canvis socials, que en pintura no tan polític, però si socials, pots dir que la mort d'en Franco no significa tant un canvi social, perquè ja s'havia produït.
Però quina era la societat balear que encarava aquest canvi polític?
I deu resumir molt bé el programa de cap d'any que s'emetia a Televisió Espanyola, l'única que hi havia, i que presentava José Antonio Plaza. Es dirigia a 35 milions d'espanyols. Avui són quasi 50. La rèplica de Plaza li donava Alfredo Amestoy. Escoltau.
Unos dirán que se han juntado el hambre con las ganas de comer. Y otros que, por si fuera poco la inflación, la carestía de la vida, el aumento de los precios... Encima estrenamos asociaciones, como diría un castizo, que éramos pocos y eso.
Aquestes associacions que s'estrenaven i que criticava Amestoy, com ara la de dones juristes que presidia María Teló Núñez i que presentava una llei, aquesta llei, a les Corts.
A partir del momento que se apruebe en corte, si se aprueba este artículo conforme va, la mujer podrá disponer de sus bienes propios sin licencia del marido, podrá comparecer en juicio sin ser representada por el marido, podrá aceptar herencias, podrá pedir la partición de bienes, ser tutor, ser albacea, en fin, todos los actos de la vida que hoy le están privados.
I també podien ja fer feina, això sí, a una indústria, a banda del turisme, que encara subsistia especialment al calçat i a la pell, que continuava sent forta a les illes.
Perquè som pillo, perquè ja l'erram.
I a nivell cultural, com hi havia músiques de consum massiu i expressions locals, com aquest Parado que reinterpretaven els Vall de Mossa a l'estil de la música que venia de fora.
Des de Mocedades o Sergio i Estivalid també, que anaren a Eurovisió aquell any i quedaren en quarta posició a la nova cançó Maria del Mar Bonet i Lluís Llach.
I ara és el moment de fer el resum de premsa. I aquest resum d'avui dia 20 de novembre ens volem fixar amb els diaris editats fa 50 anys, el dia que s'anunciava precisament aquesta mort de Franco.
I com dim sempre quan analitzem els diaris que hi ha un sol protagonista, hi sol haver matisos, però en aquest cas era implantatjable, això. Per això, a última hora, deia el peu, senzillament, ha mort. En Petit afegia que va ser a les 4:20 del matí. El Baleares es limitava a afegir el cognom, Franco, ha mort. I l'endemà ja deia, amb foto inclosa del fèretre i un home plorant, que Espanya plorava el seu cabdill. I ho anunciava, interessant, el nomenament l'endemà, el 22 de novembre, del rei Joan Carles com a successor i una missa a la catedral de Palma. Diari de Mallorca posava el nom complet, Francisco Franco, i l'edició eivissenca eliminava la fotografia per deixar text només. El Menorca, amb una portada molt elegant, posava foto i titular dins un requadre, i a l'Estat, tant ja com ABC com Informaciones, tot deien senzillament Franco ha muerto o ha muerto Franco, a l'inrevés. Canviava la fotografia, això sí, fins i tot el Marca ho va posar en aquell 20 de novembre a la seva portada amb una fotografia cuesta.
Han de dir diferent avui en dia les portades que destaquen avui.
I del precisament el nom de Santos Cerdán, la corrupció es quitxa d'aquesta manera. Les Illes Última Hora diu que la trama Coldo va posar el seu punt de mira en la remodelació de Sant Joan. Diari de Mallorca diu que són sospites de la UCO. Mallorca Diario, mateix titular, OK Baleares, precisa que el pressupost de la reforma era de pràcticament 200 milions.
Hem arribat a les 7:30, és moment de repassar els principals titulars d'aquest matí de dijous. Santos Cerdán surt del centre penitenciari de Soto del Real després d'estar gairebé 5 mesos en presó provisional. L'exsecretari d'Organització del PSOE manté que s'han dit moltes mentides i manipulacions sobre ell.
Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia.
El Tribunal Suprem considera que ja no hi ha risc de destrucció de proves, per això el deixa en llibertat.
Això el mateix dia en què la Fiscalia Anticorrupció ha elaborat un escrit d'acusacions en què demana 24 anys de presó per a José Luis Ábalos, exministre de Transports, i de 9 anys i mig per al qui era el seu assessor, Coldo García. I això és només de la part del suposat cobrament de comissions irregulars en la compra de mascaretes per part d'administracions públiques. L'escrit, a més, inclou l'adquisició de material sanitari per part de l'IBE Salut a les Balears.
Però la vinculació del cas amb les Illes no acaba aquí. En el nou informe de l'UCO sobre el cas Coldo, els agents sospiten que la trama podria haver-se beneficiat de les obres d'Acciona a l'aeroport de Palma.
De moment, en té indicis molt preliminars que deriven de les anotacions d'alguns dels documents intervenguts. Per part seva, AENA, el gestor aeroportuari, ha defensat en un comunicat la transparència de tot el procés.
Els funcionaris de l'Estat destinats a les Balears cobraran el mateix plus d'insularitat que els de les Canàries.
I això gràcies a un acord entre el govern espanyol i els sindicats. Aquesta actualització suposarà que els destinats a Mallorca passaran de cobrar ara entre 47 i 110 euros mensuals a percebre-ne 206. I en el cas de la resta d'illes de l'arxipèlag, d'entre 65 i 122 euros mensuals que perceben ara el 410.
El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs contra la llei de projectes estratègics residencials presentats pels partits d'esquerra amb el suport d'entitats proteccionistes de les illes.
És la llei estrella del govern que permet la construcció d'habitatges en sòl rústic en determinats espais dins de municipis de més de 20.000 habitants i en sòl urbà i urbanitzable en els de més de 10.000.
La presidenta del govern, Marga Proens, descarta ara per ara convocar eleccions anticipades.
De fet, manté l'esperança de trobar suports per aprovar uns pressupostos per a l'any que ve. Així ho ha aclarit després de dir que el PSIP i Vots tenen més por d'uns comicis que en el PP.
A Menorca, un menor ha acabat a urgències després de rebre una clau d'asfíxia per part d'un altre adolescent. Copiaven un repte viral d'internet.
La Policia Nacional farà ara xerrades sobre els perills dels continguts de les xarxes socials i internet a la Salle Mahó, dones al menor agredit. Benito Nogales, portaveu de la Comissaria Nacional a Mahó, lamenta que els infants i adolescents es veuen exposats a material gràfic violent a través de les xarxes.
Nos encontramos niños que con 10 años tienen acceso a muchas aplicaciones a través de internet que no están pensadas para su edad. De hecho, no pueden acceder a ellas con su edad y utilizan perfiles de los padres autorizados por los padres.
I avui ens fem ressò del darrer informe de l'OMS sobre violència masclista. Estima que prop de 123 milions de dones i nines d'Europa patiran violència física i sexual en el decurs de la seva vida.
Una xifra que reflexa, segons diu l'informe de l'Organització Mundial de la Salut, una crisi urgent de salut pública i que avisen requereix solucions urgents. Tot això dies abans del 25N. Enguany, el lema de la campanya del govern es alça la veu davant la violència cap a les dones.
I pel que fa al temps, les temperatures continuen en descens. Quina serà la previsió per avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornem a tenir una jornada marcada pel fred i també per les precipitacions. Tenim ara mateix una entrada important d'aire fred a les capes mitjanes i altes de l'atmosfera, que combinat també amb la convergència de vent de mestral i de tramuntana, donarà lloc en aquestes precipitacions. Unes pluges que podran ser més importants entre Menorca i el nord de Mallorca podran estar acompanyades també per calabruix, i esperant que a partir de les darreres hores d'aquesta jornada, els cims més elevats de la serra de tramuntana puguen començar a veure nevar. D'altra banda, com bé has dit, el termòmetre continua en descens. Esperam una davallada d'entre 2 i 4 graus aproximadament respecte als valors que varen tenir ahir. Esperam que la màxima d'avui giri aproximadament entre els 13 i els 16 graus. I tot això estarà acompanyat per un vent que també bufarà amb força, com ja han dit, entre mestral i també de tramuntana, i per tant a la costa més exposada el panorama marítim serà bastant complicat, marcat per la forta maror i fins i tot a punts del nord de Menorca també per la maregassa. Ara mateix tenim a Menorca 12 graus a Sant Lluís i 14 a Ciutadella. A les Pitiuses 12 graus a Sant Carles i 16 a Sant Antoni. I a Mallorca 9 graus a Manacor, 11 a Santanyí i 12 a Inca.
Informatiu matí. Esports.
En els esports, en voleibol, el Connecta Balear a Manacor ha quedat eliminat de la Challenge Cup. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el conjunt manacorí no va poder remuntar l'eliminatòria contra l'AOC Zagreb. L'equip d'Alexis González va perdre per 3-16-1 i s'acomiada de la competició europea. Ara els mallorquins s'han de centrar en la Lliga, on ocupen la tercera posició amb 12 punts, empatat amb el líder, el Sòria, i també va caure ahir la Barca Menorca a la Lliga regular. L'equip menorquí va perdre el primer partit de la temporada a la pista del Gran Canària per 3-16-0. Tot i la derrota, l'equip de Bell Llorenç continua a la primera posició. I pel que fa al futbol i al Mallorca, el migcampista Samu Costa pensa que l'equip ha d'acabar la temporada entre els 10 primers. El portuguès, en declaracions a IB3 Ràdio, té clar que el Mallorca millorarà i pujarà llocs a la classificació.
Top 10 és, pues, claro, es un objetivo personal. Si l'afició no està contenta, pues haremos de todo para que estén contentos. Siempre lo hemos hecho. Lo que puedo decir yo, como dices, que ya tengo alguna importancia en el club, voy a decir que vamos a dar todo y que nadie se va a relajar. Veo la gente bien, o sea, pueden estar tranquilos, que más tarde o más temprano, pues creo que van a estar satisfechos.
I la pròxima cita del Mallorca d'aquest dissabte a les 9 del vespre al camp del Villarreal. Samu Costa sap que és un dels partits més complicats de la temporada.
Todos partidos tenemos la misma mentalidad, que es ir a ganar. Es nuestra obligación, es darlo todo por este club. Y sí, es un equipo complicado, pero todos son de maneras diferentes. Y creo que el equipo está trabajando bien esta semana. Y veo la gente motivada y con ganas de que empiece el partido.
I el migcampista portuguès també té un objectiu personal. Costa vol entrar a la llista definitiva de Portugal per jugar al pròxim Mundial.
Sí, o sea, no me tocó ir a este parón, pero eso no me desmotiva ni nada, o sea, es mi objetivo. Creo que toda la gente que está a mi alrededor lo saben, y si no voy a este Mundial, pues pelear para ir a Europeo o al otro Mundial, pero sí, quiero hacer un buen año, un gran año para poder ir al Mundial, sin duda.
I mentrestant, el tècnic Jagoba Arrasate ja recupera internacionals, el porter Lucas Biestrom i Omar Mascarell ja s'exercitaren ahir i s'espera avui poder comptar amb Jan Virgili i també amb el davanter Vedat Muriqi. Mojica, en principi, no tornarà fins demà. I d'altra banda, ja tenim horari pel partit de la jornada número 17. El València-Mallorca es jugarà divendres, dia 19 de desembre, a Mestalla. El partit començarà a les 9 del vespre. I a la primera federació, l'UD Eivissa afronta un partit molt exigent diumenge a Can Mises. El Blau Cel rebran el segon classificat. Després de 4 jornades consecutives sense guanyar, l'Eivissa haurà de reaccionar diumenge davant l'Europa, autèntica revelació del grup 2 de Primera Federació. Amb Miguel Álvarez, l'Eivissa encara no ha guanyat ni marcat en Lliga. És cert que els darrers partits no han queixat cap gol, però ofensivament no es concreten les ocasions que crea l'equip. El porter Ramon Juan ha parlat d'aquests problemes en atac.
Faltar un pasito adelante en materia ofensiva y creo que el otro día en Sanlúcar ya dimos un paso importante y creo que en los siguientes partidos vamos a ir creciendo en este sentido. A la que metan un gol se va, esa dinámica se va a quitar y van a ser los delanteros que se ve todos los días en los entrenamientos, porque la verdad que son delanteros de un nivel muy alto. Somos un equipo que quiere ganar.
Aquest partit important entre la UD Eivissa i l'Europa el podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. Serà diumenge a partir de les 6:30. I avui pendents del tennis, perquè Jaume Munà i l'equip espanyol debuten a les 10 del matí a la Copa Davis. L'equip espanyol, format per mallorquí al capdavant, Pablo Carreño, Pedro Martínez i Marcel Granollers, jugarà contra la República Txeca als quarts de final de la final avui d'aquest torneig. Munà espera contra la República Txeca una eliminatòria molt igualada.
Será una eliminatoria sin duda complicada. Estamos hablando de un equipo muy completo con 3 grandes jugadores individuales y que se mueven todos muy bien en pistas duras cubiertas como aquí. Con lo cual me espero una batalla a todos los niveles, desde el primer partido hasta el hipotético dobles.
En cas de guanyar aquesta eliminatòria contra la República Txeca, Espanya a la semifinal s'enfrontaria a l'Argentina o a Alemanya. I ja coneixem la primera semifinal de la Davis. Bèlgica, que va guanyar a França, s'enfrontarà a Itàlia, que ahir es va desfer d'Àustria.
Gràcies, Miqui. Així hem arribat a les 7:40. Ara faim una petita pausa i tot d'una parlam de la crònica estatal i, en concret, de les novetats a València. Les Corts Valencianes fixaran avui la data pel ple d'investidura de Pérez Llorca com a nou president de la Generalitat.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Dissabte, a partir de les 7 de vora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts, Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sant Passant els seus cabells. L'aureola de Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
I a les 9 del de l'Estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7:42. Avui la crònica estatal està, sens dubte, marcada per aquest cas Coldo, per aquestes novetats que vos comentàvem fa uns minuts, però també per un relleu a la presidència de la Generalitat Valenciana, per tot aquest procés. Les Corts ja han de fixar avui la data pel ple d'investidura de Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat després de la dimissió de Carlos Mazón per la gestió de la Dana.
El candidat del PP ha formalitzat ja la candidatura i confia assolir un pacte amb Vox. El fins ara portaveu dels populars a les Corts Valencianes ha dit que el més important és cercar l'estabilitat i la continuïtat de les polítiques del Consell per avançar, ha dit, en la reconstrucció de la província de València.
Firmar un documento, no hay que firmar un documento, para mí no es relevante, y le diré por qué, porque hasta hoy hemos mostrado muchísima estabilidad en todos los acuerdos que hemos llevado. Y aquí saben que tenemos unos presupuestos en vigor que ya se firmó también un acuerdo en su día, por lo tanto yo no creo que necesario que sea vital firmar ese acuerdo.
Condemna enèrgica, la crònica internacional del secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, a la darrera onada d'atacs de Rússia contra diverses localitats d'Ucraïna, que deixa 25 morts i més d'una setantena de ferits.
I entre les víctimes mortals hi ha almenys 3 menors a la ciutat de Termòpil, a l'oest d'Ucraïna. El Kremlin ha llançat més de 400 drons, una cinquantena de míssils que han afectat els serveis bàsics del territori ucraïnès. Han causat danys a instal·lacions energètiques, també altres infraestructures civils, com ara hospitals o escoles. Aquesta nova ofensiva de Moscou arriba mentre Volodymyr Zelensky era a Istanbul, on tenia previst reunir-se amb l'enviat especial dels Estats Units, Steve Witkoff, per forçar Rússia a trobar una sortida diplomàtica al conflicte.
I en les darreres hores també hem sabut que el Regne Unit ha denunciat que un buc rus ha apuntat amb làsers avions britànics després d'una incursió en les seves aigües.
Ha provocat la compareixença del secretari de Defensa britànic, John Healey, advertit al president en rus, Vladimir Putin, del perill d'aquest nou moviment.
That Russian action is deeply dangerous.
Assegura que aquesta incursió és extremadament seriosa i ha afegit que és la segona vegada que això passa en les darreres setmanes.
Tot això quan Polònia ha desplegat 10.000 militars per protegir la infraestructura arran del sabotatge ferroviari.
Tot per preservar la infraestructura crítica del país després de l'atac contra el sistema ferroviari del país europeu. A Varsovia atribueixen el sabotatge directament a Moscou. A més, el govern polonès també ha tancat el darrer consolat rus en el país.
I Brussel·les esbossa una rebaixa de la normativa sobre intel·ligència artificial després de la pressió dels lobbies.
La Comissió Europea proposa ara endarrerir més d'un any l'aplicació de part de la llei de la IA per donar, diuen, seguretat jurídica a les empreses.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I quan falta un quart d'hora per les 8 del matí, avui també ens fem ressò del darrer informe de l'Organització Mundial de la Salut sobre la violència masclista. Estima que prop de 123 milions de dones i nines d'Europa patiran violència física i sexual en el decurs de la seva vida.
Una xifra que reflecteix, diu l'informe de l'Organització Mundial de la Salut, una crisi urgent de salut pública i que, avisen, requereix solucions urgents també. Més encara quan han constatat que les dades oficials estan subestimades i les taxes de feminicidi han incrementat en diversos països del territori europeu. L'estudi titulat Atenció, valentia, canvi, el lideratge del sector sanitari per posar fi a la violència contra dones i nines es presenta avui al Ministeri de Sanitat. També evidencia que l'atenció sanitària a les víctimes de violència masclista a Europa és molt insuficient.
I precisament parlant d'aquesta qüestió també hem sabut una dada que crida l'atenció, i és que una tercera part d'infermeres i fisioterapeutes, dones de les Balears, han rebut un contacte físic o no sol·licitat ni desitjat, sobretot a la cintura, els braços i els glutis. És una realitat que el sindicat d'infermeria SATSE treu a la llum sobre dues professions històricament estereotipades i sexualitzades.
Aquí són dades d'una enquesta que també mostra que gairebé el 60% han patit comentaris sexistes ofensius. La responsable de riscos laborals de el sindicat, Carmen Ortiz, assegura que moltes d'aquestes conductes i situacions poden arribar a constituir assetjament sexual.
No teníamos datos y es la primera vez que realizamos esta encuesta y las cifras que han resultado en Baleares son escalofriantes. 2 de cada 3 enfermeras y fisioterapeutas encuestadas han sufrido acoso sexual o por razón de sexo en los últimos 3 años.
A més, Ortiz avisa que en 8 de cada 10 casos la dona no ho denuncia ni ho posa en coneixement del centre sanitari perquè no saben quins són els protocols o no hi confien. En molts de casos són els superiors o bé els companys mateixos que generen aquestes situacions.
I la campanya del govern del 25N d'enguany interpel·la tota la societat. El lema és alça la veu davant la violència cap a les dones. La presidenta Marga Proens ha recordat que d'ençà que s'entenen registres el 2023... 46 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a les Balears. La darrera va ser el mes de març d'enguany. Na Joana.
La resposta no pot ser només institucional. La resposta ha de ser compartida. La responsabilitat és nostra, de tots, de les famílies, de l'entorn, de la comunitat.
I una altra dada que coneixem avui, uns dies abans d'aquest dia 25N, d'aquest dia per a l'erradicació de la violència contra les dones, i és que des de l'any 1995 la policia local de Palma ha gestionat 15.600 expedients relacionats amb casos de violència de gènere i domèstica. En aquest moment hi ha 450 casos actius de violència masclista. Això vol dir que cada agent de mitjana n'atén 70. Carme Moreno.
Són dades que ha donat a conèixer la subinspectora de la policia local de Palma, Catalina Sastre, en una taula rodona amb motiu del 25N. Sastre ha dit que el seguiment d'un cas pot durar mesos i fins i tot anys, depenent del nivell de risc. Alguns casos, ha dit, es poden allargar 9 anys. La subinspectora també ha afirmat que a vegades és difícil deslligar-se de les emocions.
Podem dir que són supervivents. No mos agrada seguir tractant-les de víctimes quan ja no ho són, perquè són supervivents. Si bé, per nosaltres això és una feina, intervenen les emocions un poc que d'en Sebastià també, que intentam que no mos afectin massa, és difícil moltes vegades.
El psicòleg Sebastià Lladó, que ha treballat durant anys a la policia local, ha explicat la seva funció quan atén una dona que ha patit violència masclista i ha perdut el control de la seva vida.
Les víctimes de delicte, una de les característiques bàsiques, és que l'agressor els ha llevat el control de la seva persona. Pues el moment que s'atraca a la policia local, en aquest cas, i se troba un servei que ja no només evita una segona victimització, sinó que també li facilita que recuperi el control de la seva situació.
Lladó apunta que també és essencial que el psicòleg sigui empàtic amb les supervivents, ja que arriben a la policia amb baixa autoestima i senten vergonya.
Falten 10 minuts per les 8 del matí. El nou director general d'Immigració i Cooperació, Manuel Pavón, ha comparegut al Parlament de petició del Partit Socialista, qui qüestiona la seva idoneïtat per exercir el càrrec que ostenta des d'aquest estiu. El consideren racista per declaracions fetes en la seva anterior etapa professional.
Pavón, que és policia nacional de professió i també ha estat el líder sindical del cos, ha negat haver fet mai un discurs generalista vinculant immigració i delinqüència.
Yo nunca he generalizado y nunca lo voy a hacer, pero tampoco voy a obviar lo que está pasando, porque hay datos públicos que así lo avalan. Estos flujos pueden ser utilizados por individuos vinculados al terrorismo que se valen de estos movimientos para alcanzar el continente europeo. No haga así, no lo digo yo, es un informe de Seguridad Nacional que lo dice el gobierno de España.
L'Esquerra creu que el govern criminalitza la migració i demana que es respectin els drets humans. Són el socialista Omar Lamín i l'ecosobiranista Marta Carrió.
Quan s'està atacant de manera racista i s'estan generant i es planificant bulos racistes, ho hem de dir. I vostè hauria de col·laborar amb aquesta missió perquè també és la seva missió.
La criminalitat no està lligada a la condició de que siguis una persona migrant o que siguis una persona immigrant, sinó que està molt més lligada a pobresa, a exclusió.
I el representant de Vox, Sergio Rodríguez, li ha reclamat que es tallin totes les subvencions i la popular Cristina Gil ha criticat el govern espanyol.
Que bajo un paraguas de humanitarismo lo que está haciendo es contribuir al efecto llamada.
Baleares está sufriendo un aluvión migratorio mientras el gobierno central y el delegado del gobierno miran hacia otro lado. Mientras el resto de las rutas migratorias baja.
El govern treballa en un pla d'integració per a la immigració regulada i continuarà exigint a l'Estat una resposta davant la crisi migratòria que afecta l'arxipèlag.
I l'executiu també ha anunciat que invertirà més de 4 milions d'euros a digitalitzar i modernitzar el transport públic a Menorca. Ho recull el conveni entre el Consorci de Transport de la Conselleria i el Consell de Menorca, que s'assignarà aquesta mateixa setmana.
La tecnologia que s'aplicarà a la xarxa d'autobusos permetrà pagar els trajectes en targeta bancària, targeta intermodal i en un futur, fins i tot en telèfon mòbil. També proporcionarà dades com ara la posició, l'ocupació del busos i altres millores. Lorena del Valle, directora general de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, conseller de Mobilitat de Menorca.
També estem parlant de càmeres dintre dels autobusos, fonamentals per la seguretat de tots els usuaris del transport públic, i també estem parlant de pantalles als autobusos, pantalles que es comuniquen amb aquest sistema de gestió.
La idea és de tenir-lo, la licitació, pues, para finales del 26,
es un poco la planificación que tenemos dentro del departamento.
Totes les millores tecnològiques ja s'implementaran als vehicles de la nova concessionària i, per tant, entraran en vigor una vegada que s'adjudiquin els nous contractes de transport de l'illa.
Són les 7:53 minuts. S'ha detectat a les Balears el primer cas autòcton del virus Usutu, a Espanya. El va identificar el Banc de Sang de les Balears el juliol de l'any passat en un donant resident a l'illa i s'ha fet públic ara en una revista científica. La majoria d'aquestes infeccions no generen símptomes, però poden arribar a ser greus si afecten un pacient immunodeprimit.
El cas es va detectar en un donant de sang de Mallorca que no havia sortit de les illes i per això s'ha classificat finalment com a autòcton. El virus Usutu és molt similar al virus del Nil i també arriba a l'Àfrica d'Europa amb la migració de les aus. L'única manera d'infectar-se és la picada d'un moscard culex, en aquest cas, que hagi picat abans a una au infectada. Totes les mostres de donant de sang s'analitzen d'abril a desembre per evitar la transmissió del virus del Nil en les transfusions i així és com es va detectar aquest mateix virus Usutu. Teresa Jiménez, directora mèdica del Banc de Teixits i Sang.
Los bancos de sangre somos instituciones que lo que hacemos es hacer análisis a la gente sana y detectamos infecciones asintomáticas, porque si están enfermos, si tienen fiebre, si se encuentran mal, no vienen a donar, o no les recomendamos que donen. Entonces, eso ya sería en los hospitales. Pero aquí lo que hacemos es cribar a muchísima población.
I després de les crítiques dels treballadors al centre de salut de s'Escorxador pel mal estat de l'edifici, l'IB Salut ha anunciat que destinarà 42.000 euros a pintar les instal·lacions del centre, arreglar-ne la fusteria tant exterior com interior i optimitzar els espais d'emmagatzematge.
El gerent d'Atenció Primària de Mallorca, Carlos Raduán, ha explicat que precisament davant l'antiguitat de la instal·lació i vist que és un edifici catalogat, es va decidir traslladar l'activitat a un nou centre de salut, encara per construir el Parc Sanitari de Bons Aires, és a dir, l'antic psiquiàtric, unes obres que es preveu que es licitin l'any que ve.
Hemos ido haciendo durante los dos años anteriores y este año se van a necesitar más obras de adecuación del centro, o menos de subsanación de las deficiencias que se iban encontrando. El año pasado, en los últimos años, se han gastado, creo que son alrededor de 60.000 euros en corregir el mostrador de admisión, en cambiar todo lo que son los falsos techos, en cambiar la luminaria del centro de salud y reformas de algunos baños.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Cantaven los ocells l'alba i despertàs l'amic.
Falten 4 minuts per les 8 del matí. Des d'avui fins dissabte tindrà lloc el Congrés Internacional als espais de Ramon Llull, Context, Pensament i Projecció. És un esdeveniment que aplega una cinquantena d'especialistes sobre la figura polifacètica del mallorquí, que, entre d'altres, va destacar com a filòsof i escriptor.
Durant els pròxims dies s'abordarà el context de Llull fins arribar a com es projecta la seva figura arreu d'Europa. A més, es parlarà de com es relacionava amb les institucions de la seva època i s'aprofundirà també en el seu pensament. Crida l'atenció que el Congrés es farà a l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears i que està patrocinat per l'Agència d'Estratègia Turística, l'AETIP. A més, la conferència inaugural que impartirà el director de la Mallorcensis Escola Holística, Jordi Gaià, du per títol Ramon Llull, un negoci excessiu. Antoni Bordoi, que és especialista precisament en el filòsof medieval i director científic del Congrés, explica el perquè.
I l'hem aprofitat per una sèrie de coses que no és que li facin justícia, sinó que són un 1% del seu pensament i de la seva realitat. I el que de vegades no sap greu, però sí que veus que podria, de fet, explotar més, però en un sentit diferent, és que el que nosaltres aprofitant de Ramon Llull és una ínfima part de lo que és. I estem assentant tota la imatge i tot aquest coneixement i aquest negoci excessiu, diguem, de qualque manera, no?, de Ramon Llull damunt una petita part que no és Ramon Llull i que acaba desvirtuant un poc la figura.
A més, Bordoi insisteix en la importància de conèixer la figura de Ramon Llull.
A l'època de Ramon Llull, l'època medieval, és l'època aquí on se forgen els conceptes que avui en dia se mos estructuren, o estructuren la societat. L'única forma que nosaltres tenim realment de projectar-nos cap en el futur i decidir què volem fer nosaltres mateixos és que tots aquests conceptes i tot aquest fonament cultural que tenim, que donem per fet, l'entenguem.
El Congrés s'inaugurarà a les 9 amb la presència de la presidenta del govern, Marga Proens, i del rector de la UIB, Jaume Carot.
Quan la nit ha arribat i a la terra es fos...
I és la veu de Chris Juanico, inconfusible. Protagonitzarà avui a partir de les 8 el concert de Cloenda de l'11è Congrés Nacional d'Alzheimer i el 15è Congrés Iberoamericà amb el concert La vida abans de l'Alzheimer.
Serà el Teatre Principal de Mont, un acte solidari organitzat per la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer a les Illes Balears.
És una malaltia que està al dia perquè cada dia surten nous casos i que depèn de consciència de les problemàtiques que du aquesta malaltia, no només els malalts que la pateixen, sinó també a la gent que els cuida.
La Cloenda és a Mahó, però el congrés s'ha celebrat a Eivissa, on ha plegat més de 500 participants d'Europa i de Llatinoamèrica per abordar els avanços en la lluita contra l'Alzheimer.
S'enfonsa i cau, o la terra es desferma cap a la mar.